Hola, benvinguts a Geeks en Antena, el podcast de geeks.cat. Avui som l'Àlex Marlès.
Hola.
En Pau Ibars.
Hola, bona tarda.
I jo mateix, en Marc Pallarès. Recordeu que podeu seguir el blog a geeks.cat, a twitter.com/geekscat i a facebook.com/geekscat. Per qualsevol consulta ens podeu escriure a geeks@onaconellenca.cat. També tenim una llista a Spotify amb les cançons que triem per al podcast. La podreu trobar a spotify.geeks.cat. La setmana passada vam fer un repàs general les principals novetats que hi havia hagut en les últimes setmanes, com van ser l'iPhone 4S amb iOS 5, grans novetats d'Apple, i el Galaxy Nexus amb Android 4, així com les primeres notícies de Windows 8. En aquest programa de la segona temporada parlarem de
la recent actualització de Google Reader,
les novetats de Motorola, dos tablets i un telèfon Facebook,
els primers Nokias amb Windows Phone,
Apple actualitza lleugerament els MacBook Pro,
i de Butler, l'aplicació de streaming d'àudio i vídeo, que ja es pot provar en versió beta.
Bé, comencem amb un tema candent on la xarxa bull de crítiques amb el que ha fet Google amb Google Reader. També tocarem el tema del redisseny de tot el que és el look and feel dels serveis Google, però comencem amb el que més calent a l'aiguera, que és Google Reader. Què ha passat?
Bé, seguint la política de renovar la imatge de tots els serveis de Google, van renovar el Google Reader, que si no m'equivoco feia bastant, que seguia un patró, bé, el disseny era quasi des de, igual que quan va sortir, no havien fet gaires retocs.
Tot s'ha de dir que el disseny no era del més acurat que tenien.
Per això, que era una cosa que l'havien descuidat bastant. I
amb pantalles petites quedava tot com molt...
Tot comprimit.
Tot comprimit, que depèn on feies un clic un mil·límetre amunt, un mil·límetre avall, o obries una cosa o tancaves una altra, o sigui, era bastant caòtic.
Doncs bé, el que ha fet Google és renovar tota la imatge, fent servir aquest nou estil que ha agafat ara en tots els seus serveis, però la característica que trobarem a faltar és que ha eliminat, si no m'equivoco, la part de poder compartir tots els posts i tots els articles que puguis llegir.
O sigui, s'ha carregat, diguéssim, la part social, que era molt fàcil, que era fer els favorits o compartir directament, i que tu podies penjar al Facebook i al Twitter fàcilment. Ara, doncs, com tenen aquella cosa que es van inventar, que és bastant desastrós, que és el Google Plus, ho han fet tot passar per Google Plus. Suposo que és la manera que té Google, que diu, bueno, quin és el nostre cervell estrella, a part del Gmail, evidentment, Google Reader. Diu, com podem rentabilitzar Google Plus? Doncs fent que allò que es compartia directament de Google Reader a Twitter, li posem un peatge que sigui Google Plus, que forçarà la gent
a passar
pel tub de Google Plus.
El mateix ha passat més o menys amb Picasa. Abans el Picasa era un servei de, bueno, tipus Flickr, no? D'allotjament d'imatges, per poder tenir els teus àlbums de fotos i tot de Google. Estava a part de tots els altres serveis. En canvi, ara forma part de Google Plus, és l'apartat de fotos de Google Plus. No és tan caòtic com... O sigui, no és tan un canvi tan bèstia com pot haver sigut aquest del Reader, però jo m'hi he trobat, per exemple, que a l'hora de poder compartir un àlbum de fotos o el que sigui, abans simplement tenies, doncs, tres nivells, privat, públic o semipúblic, que tu podies passar l'enllaç. Ara, clar, has de vigilar més, segons amb quins cercles el comparteixes, si aquests cercles doncs, tens la gent que tu realment el que vols és que vegin aquelles fotos o no. És una miqueta més complicadet, però ve a ser el mateix. Ells volen que tota la part social de les seves aplicacions passin per Google Plus per poder plantar cara a Facebook, que és el que sempre han volgut amb aquesta aplicació.
A veure, el tema Google Reader, o sigui, que s'hagin carregat la part social, doncs sí, és una putada, que et facin passar per Google Plus és terrible, perquè jo no li dono ús. O sigui, perquè vaig entrar-hi, el vaig estar testejant, m'agrega gent, o sigui, si a Facebook potser ja t'agrega gent que coneixes poc o que allò que molt de rebot, de si pertany a una associació o a un club esportiu i tot això i et va agregar en tot quisqui, a Google Plus ja m'agrada gent que ni sabia d'on sortia.
A mi també hi ha molta gent...
O sigui, no els renuncia ni amb Twitter ni als llocs on participo i dic, hosti, està agregant gent que o sigui, dius, mira, a Facebook pues, els poses en grups i doncs pots decidir que els teus estatus els vegin o no, però és que Google Plus ja fins i tot... O sigui, quan t'agreguen ells ja veuen sempre, o sigui, és molt...
Sí, bé, si tu no tens, si tens configurat que en principi ningú que estigui fora dels teus cercles pugui veure res, doncs et pots salvar. Però si no fas servir massa l'eina, com és la majoria de casos, simplement el dia que vas poder entrar la primera vegada entres i no toques res, doncs sí, tot el que alguna vegada puguis arribar-hi a posar o imatges que puguis compartir, si aquesta gent t'agrega ho poden veure perfectament.
No, i més, o sigui, no... Ja et dic, la gent que hi havia, o sigui, primer sí, al principi sí que érem tots els que conec de Twitter, Facebook i tot això, perquè doncs som els que estem allà, tu que te deixen tot.
Més,
jo crec que
més bombo.
Hi ha una comunitat de gent que estem donats d'alta a tots els serveis i que si un dia m'enviessin un mail recordant estàs donat d'alta a 500 llocs, doncs m'ho creuria perquè em sembla que ho he provat quasi tot i al final només et quedes amb quatre coses bàsiques i ja està.
Les de sempre.
Però bueno, per altra banda, el disseny de Google Reader, hòstia, m'agrada. Clar, minimalista, net...
A mi també m'agrada força tota la renovació que han fet en general de
l'imatge. O sigui, els colors aquests blancs i grisos està molt bé perquè reconeixes fàcilment on està el contingut, és a dir, el centre.
Sí, l'únic problema que li he trobat, que ara des d'aquesta setmana passada doncs, s'ha aplicat també el canvi a Gmail, bé, es pot aplicar o no, es pot mantenir durant un temps fins que es faci definitiu, el vaig estar provant en un dels comptes que tinc i l'únic que li he trobat és amb el que els correus nous costa una mica de diferenciar-los dels vells. Abans potser el color era més diferenciat, els nous en blanc, els vells en gris, ara fa servir un to, potser d'un gris una mica més claret i no és tan fàcil. Però bé,
el disseny també del Gmail a mi m'agrada bastant, han redissenyat tot el tema dels botons, un cop selecciones un mail t'apareixen uns botons que ja no es suprimeix, sinó que és unes escombraries, l'spam té un altre...
És més atractiu,
és
no?
És més atractiu, té no tres formes, tan... l'arxiu compacte, bàsic. O sigui, pots posar-li que et canviï el...
Sí, que estigui més, diguéssim, les línies tot més
sí,
comprimit.
Exacte.
O que estigui tot més espaiat, que respiri més el tema, també suposo per poder-lo adaptar bé a pantalles petites.
Sí, té la versió normal, que és així bastant molt gros tot, l'agradable i la compacta. Jo tinc la compacta, en el MacBook Air de 13.
Potser és la que més s'assembla a la versió anterior.
I no és, diguéssim, molt compacte, o sigui, es pot llegir bastant bé. Queda tot perfectament dins de la pantalla, o sigui, poc scroll. O sigui, has de fer scroll, sí, pels missatges,
si tens,
però...
Si tens una llista llarga, sí, però...
Però el que és, diguéssim, les columnes del chat i de... Si tens el chat a la dreta, clar, activat, i el que és la...
Les etiquetes,
es digués tot
i
això,
el calendari també.
A no ser que en tinguis 700.000, et queda tot ben organitzat. Vaja, hi ha molta gent que es queixava de que, oh, s'ho han carregat, m'han carregat el Gmail, vaig a suïcidar-me, cosa així que dius, home, si t'has de queixar tant, tens molt fàcil. Tornar a Hotmail, que és un servei encantador. I
funciona molt bé, sobretot el filtre anti-spam.
Exacte, ja hauràs a veure que molongui és tornar amb el Hotmail. Amb el sexyrubia19@hotmail.com.
I organitzen les converses ja totes juntes o no encara?
Hotmail sí, ara des de fa un temps ja fa...
Ah, sí, sí,
ja junta el
mateix no sé, fil. Jo no ho sé perquè el meu correu de Hotmail fa 3 anys que no hi entro
sí,
i un dia que hi entri allò s'ha d'estapar la caixa de Pandora.
Sí, sí.
Doncs sí, aviam, a mi m'agrada el nou aspecte de les aplicacions de Google en general, m'agrada força, és prou net, prou clar, els botons són més vistosos, potser és més fàcil trobar on són els botons, i en general el que és el redisseny m'agrada. Jo no feia servir el Google Reader abans, i bueno, de moment ara tampoc, però bé, pel que he anat llegint a la xarxa, opinions de tothom, el canvi, sobretot la supressió de la part social, no ha agradat gens, no. Gens.
I després el que fa Gmail, a la barra de cerca l'han millorada per la cerca de correus, o sigui, pots filtrar molt més les cerques i ho han millorat bastant. I és el que diem sempre, o sigui, és que a vegades també la gent al Twitter, sobretot, que és una...
On hi ha més, on bull més tota la...
On es fa bullir l'olla. Hosti, a la que passa alguna cosa, o sigui, la gent o és blanc o negre, o sigui, si toquen alguna cosa, és la mort, s'ha encarregat Gmail, quin drama, o, ostres, Google són uns cracs, són un millor... Hi ha dos, o sigui, o uns se'n van a dir que, bueno, Google s'està carregant internet, o els altres que... O sigui, si Google els vengués un, no sé, una moto gripada, dirien que són els meus. O sigui, hi ha grisos i sobretot amb coses d'aquest, o sigui...
Clar, et pot agradar més o menys, però tampoc no cal ser
Google tampoc manera. S'ha carregat allò, no s'ha carregat el món, o sigui, no s'acaba el món.
No, el servei segueix funcionant perfectament com sempre ho ha fet i és el que interessa. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I bé, arriben unes novetats, com són el Chum 2 i el Chum 2 Media. Són dos tablets, diguéssim, l'evolució del primer tablet de Motorola amb Android que va sortir, que és el Chum. Els dos amb Android Honeycomb, de moment encara no tenim res amb Android 4.0.
Com era? Ice Cream Sandwich. Sandwich. Està bé.
Bé, amb Motorola Chum 2...
No, hauríem de fer porres... De veure quin cert la propera, o sigui, els noms dels propers...
Sí, el següent serà Jelly Bean i el següent diria que encara no se n'ha parlat.
Té algun sentit o...
Són noms de dolços, de postres, seguint l'alfabet, però...
Ah, per l'alfabet.
Sí, sempre és seguint lletres de l'alfabet, buscar algun nom de postre o de dolç que el pugui acompanyar.
Aurora Unrea, que serà Dulce Leche Argentino.
Bueno. Sí, alguna cosa d'aquestes, però dic jo que un dia arribaran a donar la volta a l'alfabet. Doncs bé, Chum 2 clàssic, com si diguéssim, és l'evolució del Chum, és un tablet també amb un doble nucli de 1,2 GHz, Android 3.2, com hem dit, 1 GB de RAM i 16 GB de memòria interna. Més o menys, si no m'equivoco, ve a ser el mateix que tenia el Chum. La pantalla és una miqueta més gran, el Chum eren 8,9, aquest és de 10,1. I bé, ens trobem doncs en l'evolució normal que pot tenir el producte des de l'any passat, que és quan va sortir. Més o menys doncs és l'evolució que ha anat fent. Per l'altra banda, ens trobem amb el Chum 2 Media.
Se sap si Motorola l'està venent molt o no?
De moment només s'ha presentat, diria que encara no han sortit
al
mercat.
No, però vull dir, els altres...
Ah, el Chum bàsic... Doncs la veritat és que no ho sé, no he vist gaires estudis de mercat ni...
Jo començo a dubtar una mica d'això del mercat dels tablets, no?
Bé, és una cosa complicada, clar, el que va per davant clarament és l'iPad 2, ara sí. En aquest moment, i bé, la cosa és tant que si és una eina, si la feina que has de fer amb ell no et demana un equip molt potent, si va bé, pots navegar. L'altre dia en parlàvem amb l'Adrià. És un tipus d'aparell que et permet navegar fàcilment, perquè tens una pantalla prou gran per poder navegar, per poder llegir articles, per poder mirar Twitter, Facebook i la resta de xarxes socials, però a l'hora de treballar jo el trobo molt incòmode.
Per treballar escriure és incomodíssim.
Sí, sí, sí.
Jo aquí he tingut iPads a la mà, o sigui, si vols escriure alguna cosa més enllà de 140 caràcters, és a dir, Twitter...
Sí. Sí, sí.
Es fa farragós.
Bé, hi ha alternatives, hi ha els Asus Transformer, que bé, són tablets en els que pots afegir un teclat o ja ve afegit el teclat, en el cas del primer Transformer es pot posar i treure, però ve a ser com un portàtil del que li pots treure a la pantalla. I l'altre cas és un altre, també un Asus, també un E-Transformer, Slate o Slide, no recordo ben bé, que el que té és un teclat a sota, com un telèfon d'aquests, com diguéssim un Desire Z, que tenen el teclat lliscant a sota, i més o menys doncs donen una mica més de facilitat a l'hora d'escriure. Però bé, el que és el tablet sol, pelat, tipus iPad, molt difícil d'escriure.
És una eina de consum treballar. Que no de...
Sí, és el que parlàvem un dia, són eines de consum de contingut i no generadores, en aquest cas. Doncs, per l'altra banda, com dèiem, hi ha el Chum 2 Media Edition, que és una miqueta més petit de pantalla, una pantalla de 8,2 polzades, d'alta definició. Les dues, comentem que porten el Gorilla Glass, que és el vidre amb el que va equipat, per exemple, també el Samsung Galaxy S2 i els telèfons, ja diguéssim que l'iPhone 4 també el portava. És un tipus de vidre molt resistent. I el Motorola Chum 2 Media es tracta, si ja parlàvem de l'altre com un aparell per consumir contingut multimèdia, aquest encara ho és més. És a dir, és un aparell que està, aquest sí que està destinat simplement a veure vídeos, escoltar música, navegar per internet i poca cosa més. Una bateria d'unes 6 hores navegant per internet, pots estar fins a 3 dies escoltant música, diguéssim, amb l'única eina que sigui el reproductor de música funcionant.
Còmode no és portar-lo per
escoltar? Còmode no és.
No pots anar al gimnàs a...
No, això, bé... El primer Galaxy Tab tampoc era una miqueta més petit, però fins i tot tampoc el podies portar gaire a sobre. I el pes ve a ser uns 386 grams, molt, molt lleuger. Vull dir, comparat amb el quasi un quilo que han arribat alguns tablets a pesar, com per exemple l'Exo PC Slate, que és el que tinc jo. Allò és ben bé un quilo de pes.
Allò és una totxana.
Allò és, sí, és un totxo. Ben bé que... Bé. És un tablet PC, aquell sí que no és multimèdia, però també ve de ser la mateixa família. I bé, també ens trobem amb un giga de RAM, 16 gigas de memòria interna. Pel que veig aquí no posen res de que es pugui ampliar amb targetes de memòria, però bé.
Però estan sobre la mitjana del
estan,
que,
sí,
el que s'està muntant ara actualment.
No té, les millores no són molt, no tenen molta substància respecte al...
No és un iPad 2 killer.
No. No, jo crec que és que ni molt menys, no venen a treure un iPad 2. L'iPad 2, el processador que té està molt bé, és desenvolupat per Apple i no venen pas aquests a fer-lo fora. Per deixant de banda el que seria el tablet, no? Tornant al telèfon, tenim un nou telèfon Facebook que es pot comparar als HTC Salsa i el famós Cha-Cha-Cha. És un telèfon, s'assembla més a aquest últim, no? És un telèfon amb una pantalla més aviat petita a la part de dalt i un teclat QWERTY a baix amb una tecla especial
Facebook. La semblança és bastant espectacular.
La semblança,
traient, diguéssim, el que és la forma del teclat, que han fet tecles juntes quan HTC les fa, diguéssim, separades.
Sí, el teclat és tot, o sigui, tota la superfície és teclat, no hi ha cap zona entremig de les tecles. Trobo que potser va millor així, almenys tens una mica més de superfície en cada tecla. La pantalla potser és una miqueta més gran que la del Cha-Cha-Cha i porta una interfície canviada per part de Motorola.
Bastant lletja.
Bastant lletja, sí. Molt, jo diria que fins i tot molt tirant cap enrere. És a dir, tornant a les sí, interfícies de telèfons amb teclat numèric.
Sí.
Però bé, ve a ser un telèfon com aquells dos que parlàvem. Telèfon destinat potser a gent jove, que es vulgui connectar ràpidament, vulgui estar en contacte amb els seus contactes de Facebook i bé, no tan...
Bé, és un primer mòbil d'accés a, diguéssim, al món
dels smartphones,
dels
sí.
Smartphones i
vindria
xarxes socials
per
els adolescents aquests que tots van amb BlackBerry, semblen executius i porta la BlackBerry amb la seva funda de coloraines i això.
I coses d'aquestes que no acaben de lligar molt.
I a més estan amb preus estan baixos, o sigui...
Sí. Bé, el hardware del telèfon no és cap meravella, és una càmera de 3 megapíxels, el 128 megas de memòria interna, no, de, no estic parlant de memòria RAM, sinó memòria interna. Aquest sí que es pot ampliar,
sí,
amb targetes.
Si no, poses parell d'aplicacions
i ja el tens ple. Una bateria amb no gaire autonomia, bé, no sé, uns 900 mAh, tenint en compte que, per exemple, un Galaxy S té uns 1.500 i ja durant, en un dia se't pot acabar bastant ràpid. Té ràdio FM, que això, bé, com parlàvem fa un parell de setmanes, els iPhones encara ho troben a faltar.
No critiquis a Apple, que la ja veuràs els fanboys.
Sí, sí, vindran aquí a una Codinenca, us vindran
vaig
a fer
veure,
fora.
Vaig veure un retuit que feia l'Albert Cuesta fa unes setmanes, quan l'Albert Cuesta feia unes crítiques d'Apple i va dir de la ràdio. Doncs va fer un retuit d'un tio que li va dir: deja de hablar de móviles y de decir tonterías sobre radios y deja los que sabemos hablar bien de Apple porque tú no tienes ni idea. Un paio que mirés el seu perfil de Twitter i era com un Eugen i li deia amb l'Albert Cuesta, i clar, l'Albert Cuesta tampoc és un pelacanyes del món de tecnologia.
Aquesta gent és una mica, si no parles bé és que no en saps, i ben bé això no
ho diràs. Ella pensa que això, la ràdio, és una cosa del segle passat i de que no hi ha, o sigui, que amb els smartphones ja la ràdio no cal. I escolta, si pots, per què has de poder tenir iTunes i iPod dins del teu iPhone i no pots tenir ràdio? Que la ràdio, si vols estar informat,
és un medi tant d'informació com d'oci molt, exacte, important, i que està molt present actualment.
De
encara
fet,
que
nosaltres parlem de smartphones i de tecnologies, estem fent un programa amb una ràdio.
Exacte, i jo la veritat és que em passo molta part del dia escoltant la ràdio, escoltant, i sobretot informant-me a través de la ràdio.
A més, la ràdio permet estar rebent informació i tu estar fent altres tasques.
Exacte.
I realitzant, en canvi, llegir el diari no et permet llegir el diari i estar produint,
no,
altres.
No. O veure la televisió tampoc. Exacte. No és una, vull dir, no és una tasca que et pugui permetre fer més, sí, coses.
Però en fi, a talibans n'hi ha tot arreu i lamentablement així anem.
Sí. To get things off the ground, and it was up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face.
Bé, ara canviem, anem a parlarem d'una operadora de telefonia mòbil, bueno, operadora de telefonia mòbil fixa, internet, tot una mica, que és la nostra estimada Movistar. Aquesta setmana, ha aparegut dient que tot aquell que tingui una tarifa plana de dades gaudirà de servei de missatgeria, o sigui, de SMS gratuïts. Què dius? A veure, fillets meus, si algú té una tarifa plana d'internet, en el seu smartphone s'instal·larà WhatsApp, tindrà el Facebook Messenger, o tindrà BlackBerry Messenger, els que tinguin BlackBerry, o algun sistema d'aquests que
o fins i tot el Messenger d'ara, l'iMessage dels iPhones.
Exacte, o tindrà les quatre coses, perquè, o sigui,
es pot tenir.
Exacte.
Sí, sí.
Llavors, això ja et permet enviar missatges gratis. Quin sentit té que tu facis SMS gratuïts quan els SMS no tenen el mateix sentit, diguéssim, no et mantenen la línia de chat. Clar, quan la gent el que busca és una cosa,
una cosa per poder mantindre el contacte, tenir un registre fàcil de tot el que has escrit. Sí, sí.
Bé, no sé si volen mantenir la seva quota, o sigui, no volen perdre la batalla aquesta, que és absurda, perquè la perdran.
Sí, és això. Jo suposo que el que han volgut és imposar-se aquesta política d'ara de buscar sempre lo gratis, no? La gent, abans d'enviar un SMS, doncs, intenta fer altres coses, com és utilitzar WhatsApp, messengers diversos, o com a últim recurs enviar un correu electrònic. Doncs el que volen és que no se'ls deixi enrere i volen que la gent continuï utilitzant els seus serveis.
Però les SMS, per exemple, no tenen la possibilitat de que sigui en grup.
No, exacte.
En canvi, el WhatsApp i els altres serveis de missatgeria sí que et permet.
Pots fer un grup, pots parlar amb més d'una persona. Sí que pots enviar un SMS a molta gent.
Pots enviar arxius.
Però no ve a ser el mateix. Bé, no sé, és una mesura. A mi
Jo és que em sembla que SMS n'envio...
Jo alguns sí que els envio, i bé, sí que de moment hi ha gent encara que no té tarifes de dades, i de moment això sí que més o menys
si no,
faig servir.
DM, però... per Twitter, o sigui que...
També.
Que sistemes, o sigui, jo crec que és bastant una collonada...
Bueno, hi haurà gent que li agradarà, que sí que li trobarà ús, jo en part li trobaré una mica d'ús, els pocs que envio, doncs mira, si em surten gratis millor, però no trenquen pas al mercat. I més no, que després, no. Jo crec que els SMS ja estava bastant mort, sobretot si tens tarifa de dades. Si no, és un altre tema, però bé, això, si l'ofereixen tenint tarifa de dades... Adéu SMS.
Sí, perquè o sigui, estan volent competir amb algú que no poden competir, és a dir, amb aplicacions que sembla que WhatsApp, no sé,
se'ls estan menjant.
Se n'envien al dia.
Moltíssims, no tinc les dades aquí, però bé, si el servei falla d'aquesta manera, com ens estem trobant alguns dies, deu ser perquè van ben saturats, és a dir, que hi ha molta gent que el fa servir.
Van trobar una notícia fa pocs dies, ara intentava buscar-ho, però... de que havien arribat a no sé quina xifra, no sé si ara la diria malament, però com que havien arribat a 1 milió de missatges diaris o 1 milió, no sé quan era, però van trobar
una borrada, o sigui, és que, clar, és que és un servei mundial, o sigui que és bastant bèstia.
Molt.
Bé, fet aquest parèntesi parlant de les grans novetats amb tarifes d'SMS de Movistar, anem a la novetat que... Les novetats de Nokia al voltant, o sigui, aquell anunci que us vam parlar fa mesos de que Nokia havia signat acord amb Windows Phone, o amb Microsoft perquè Nokia abandonava el seu sistema operatiu i signava amb Microsoft per fer servir Windows Phone, doncs arriben els primers terminals amb Windows Phone 7.
Comencem a tenir ja una mica de substància amb això. Ja ens trobem els dos primers telèfons, que són el Lumia 800 i el Lumia 710. Són dos telèfons que ja se n'havia parlat, ja sabien, ja hi havia hagut rumors que serien els primers amb Windows Phone a sortir. Més aviat el Lumia 800 ja s'havia parlat que seria com a nom clau el C-Ray. I finalment han sortit aquests dos noms, que bé, d'aquí una mica ara, després de comentar els dos telèfons, parlarem d'on ve això del Lumia, que té força...
Va estar molt comentat.
Sí, es va comentar moltíssim. Té una característica
especial. A mi el Lumia 800 em recorda un iPod amb pantalla, amb tota la pantalla tàctil i amb el logo de Microsoft.
Sí, i el de Nokia a dalt.
Sí, però o sigui, el que és, diguéssim, els contorns rodons i d'això em recorda...
El que era l'iPod Mini, sí, que era dels primers petits que van sortir, encara amb pantalla en blanc i negre. Jo en tenia un, també, a més, color blau, que és dels colors que han sortit d'inici sobre aquest telèfon. Sí, sí que ho recorda
moltíssim. Sí, colors d'inici, blau i rosa. Un blau així...
Blau elèctric,
sí.
I un rosa, rosa xiclet. Bé, jo bé, no me l'agafaria.
No, jo el roseta tampoc.
Doncs bé, són el Lumia 800, és un telèfon de la versió N9 de Nokia, que ja s'havia parlat, Windows Phone 7. El processador és un processador 1,4 GHz, vull dir que no està gens malament. Més o menys ve a lluitar amb els telèfons que genera. 512 megas de memòria RAM, i que també, bueno, això potser es queda una miqueta més curt. Hi ha alguns telèfons amb un giga fins i tot. Pantalla de 3,7 polzades, no és de les més grans, però bé, és equiparable a la del HTC Desire.
Sí.
16 gigas de memòria interna, que això
està
bé. Força bé. La càmera, de moment, no s'han filtrat els megapíxels de qualitat de la càmera. Això bé, no ve a ser una dada important, però sempre està bé dir-ho. I bé, unes mides força acceptables, 116 mil·límetres d'alçada, vull dir que també cap fàcilment. Al tenir la pantalla petita, doncs no ens hem de preocupar molt tampoc per la mida. Normalment, últimament el que s'està fent és pantalles grans i cos molt petit. Okay. Aquest
pot... Com el Sony Ericsson Lark, l'Xperia Arc,
el
Galaxy Nexus...
O el Galaxy S2 també tenia una pantalla molt gran i després et trobaves un marge molt, sí, prim. Bé, amb aquest pot arribar a un balanceig entre la mida de la pantalla i la mida general del telèfon, que està força bé. I després d'aquest ens trobem el Lumia 710, que és un telèfon ja una miqueta més de més baixa qualitat que el 800, vull dir, ve a ser gamma mitja. Un telèfon força lleig, bastant més gruixut pel que veig a les imatges. Més un...
Sí, perquè sembla les imatges em recordaria una mica els gruixos de les BlackBerrys.
Sí.
Bé, i bé també que... té una reminiscència també al format BlackBerry. A sí, l'escurt, sí, però sense el teclat.
Sí, també una pantalla, diria que també és de 3,7, vull dir, els dos telèfons mesclen, o sigui, comparteixen la mida de pantalla. I bé, veiem la interfície de Windows Phone, que no està modificada per Nokia, vull dir, segueix sent la mateixa interfície que ja havíem vist, amb un tema més claret, però això ja no és que ho hagi aplicat Nokia, sinó que Windows Phone es pot modificar, es pot posar tema, sí, fosc o clar.
Venia amb 7 colors, si no recordo malament, i després podies afegir-hi tu algun color.
Sí, és bastant personalitzable en aquest
Joan,
nivell.
Això és quan Joan explica...
El Mobile World Congress del passat febrer.
Tu vas estar, no, a xerrades de Windows Phone?
Jo vaig estar a xerrades per desenvolupadors de Windows Phone.
Que duraven la vida i mitja durava, i part bé, de l'altra.
Ben bé que tota la xerrada durava un dia sencer, de 9 del matí em sembla, fins a les 5 de la tarda. Hi havia parades per fer el típic social networking, per poder deixar targetetes a tothom, menjar uns quants canapés i prendre uns suquets. Però bé, jo vaig anar allà, siguem sincers, vaig anar a veure si regalaven alguna coseta. I
tu sempre a lo gratis, eh?
Jo vaig a lo gratis. Jo, sí,
a replegar allà uns ganxitos.
Uns ganxitos, i si hi cau un telèfon, millor. No, però us vaig poder fer una bona
sí,
explicació,
sí,
del que tractava la programació per Windows Phone. Bé, tenim que d'aquests dos telèfons, el de gamma alta, el Lumia 800, estarà disponible el mes que ve per uns 420 euros lliure.
Faltarà... No és un preu elevat?
No.
Comptant de que coses de, de gamma alta com han de ser el Lumia 800 estan per preus estan, dobles.
Sí, bastant més alts. De moment no sabem quin preu posaran les operadores, i el Lumia 710, que ja hem dit que seria gamma baixa, és més assequible, tindrà un preu, encara de moment no sabem quan sortirà, però tindrà un preu al voltant dels 270 euros.
També preu assequible.
Preu bastant assequible, sobretot pel que és, perquè en principi és un telèfon que podrà complir amb tots els requeriments de moment que podem trobar, que és gamma mitja. Bé, és un, són els primers fruits de l'acord Nokia amb Microsoft. De moment la cosa sembla que té bona pinta. No, la veritat és que jo no tenia gaire esperança que traguessin coses bones, i pel que veig aquí està força bé. El hardware Nokia, com sempre, sempre ha sigut de molt bona qualitat, i veurem aviam què tal es comporta amb el sistema operatiu de Microsoft per telèfons mòbils. Ja hem vist des de fa ja un temps que està entre nosaltres amb alguns HTCs i alguns Samsung, que és un sistema operatiu que es fa servir. Potser no, bueno, no està al mateix alçada que iOS o Android, però és un sistema operatiu que compleix, que es fa servir, i hi ha molts desenvolupadors que estan fent coses per aquest sistema operatiu. I bé, després d'això de repassar els dos telèfons que tindrem d'aquí poc entre nosaltres, anem a parlar del que fa una miqueta més de gràcia, que és això d'on venen els noms aquests dels telèfons. Diguéssim que les dues primeres línies que llença Nokia són Lumia, i a més també tenim el Asha, que és una altra línia de telèfons que de moment no s'ha presentat cap model, però ja coneixem que sortirà. Lumia, el nom, diguem, totes les empreses tenen un grup d'experts que es dediquen a buscar noms i a buscar coses que tinguin una mica de... que puguin agafar la gent pel nom. És el primer que sents d'un telèfon. Lumia el que té és que, bé, s'assembla molt a Nokia, però al final acaba a miar, i és un... a més, doncs, Lumia recorda llum, però diguéssim que té un petit problema que no es van mirar massa, i és que en espanyol, en castellà, tirant antic, no sé ben bé fins quan ens hauríem
de
remuntar, però en castellà clàssic Lumia és bàsicament un sinònim de prostituta.
Està bé.
I que està molt bé dir que tens un telèfon
prostituta.
Lumia.
Tinc un Nokia prostituta.
És una mica...
Endavant les atxes.
I no, es veu que no s'ho van mirar massa. A mi em recordo bastant el cas del que parlàvem abans de l'HTC Chacha, que no van tenir en compte que en castellà, doncs, Chacha té algunes connotacions també una mica dolentes, i van aprofitar, ja que l'altre es deia Salsa, doncs aquest el van posar Cha-Cha-Cha, i tenim els dos bailongos. Lumia, doncs això, no han canviat el nom.
Està bé, el departament de naming de l'empresa, un 10, un aplaus.
Sí, ben bé que un aplaus. S'ha intentat desviar l'atenció dient que, bé, això, Lumia, doncs, recorda llum, estil, també han dit que ve a ser una manera de marcar, doncs, que seran els telèfons de gamma alta, més estilitzats, més atractius, però bé, suposo que a partir d'ara sempre que sentim a parlar d'aquests telèfons pensarem en això, i pensarem, sí, en la història, sí, fosca que hi ha darrere del nom. L'altre cas, l'altra línia, que és Asha...
Estava pensant, em sortien uns humors, però millor els obviaré.
Sí, no sé com estem aquí de moralitat a una codinenca.
No, bé, ens fiquem en un jardí i els EGM es baixaran i aquestes coses, serà un drama.
Sí, sí. Doncs bé, tenim l'altra línia, que és Asha, que en hindi vol dir esperança. Ui. Molt, molt maco. Es relaciona més aviat amb la gamma.
Però que és un mòbil, no vull filosofia.
Però truquen o no? Truquen aquest telèfon,
bé,
o no?
Això envia SMS i truca o no?
Bueno, el millor és que has de tenir una mica d'esperança en que el telèfon ho farà o no.
Has de tenir esperança que Windows Phone funcioni.
No, en principi serà la línia per la gamma mitja-baixa, i es relaciona el nom d'esperança, a més el ser de venir de l'indi, doncs es relaciona, doncs, amb gent que s'iniciï en el món dels smartphones, que no vulgui passar directament ja a gastar-se un fotiment de calés en un telèfon superpotent, sinó que comencin amb alguna cosa més aviat lleugereta, de gamma mitja, que no, no els hi costi gaires diners i puguin anar evolucionant i tinguin, diguin ben bé, l'esperança de poder tenir un telèfon de gamma alta. Bé, són dos noms
encantadors
per donar una miqueta més de fer una miqueta més maco tot les noves sortides aquestes de Nokia amb Windows Phone.
Bé, ara anem cap a Apple.
Apple.
Per ja. Veure que actualitzen mínimament
els MacBook Pro, la línia professional de portàtils. No va fer una presentació, no va fer gaire rumbori, i més aviat va ser, diria, suposo que sí que van tancar l'Apple Store, com sempre fan. Va ser tancar i obrir i tornar amb les noves versions, que va ser bàsicament una, bé, l'actualització normal que tindria un portàtil. El que passa és que el que fa Apple és, en comptes de tenir diverses línies de portàtils, a part, deixant a part que tenen el MacBook Air, fins a fa poc tenien el MacBook normal, que ja va desaparèixer, i tenen la línia professional, no es mouen d'aquest petit marge. És a dir, no hi ha un... Sí que hi ha diverses mides de pantalla, però no hi ha un ordinador professional baix i un alt, sinó que sempre quan Apple va traient novetats, va traient ordinadors que renoven els que hi havia fins ara.
Doncs, renoven a l'últim que hi hagi al mercat, sinó
el que, bé, sí que milloren, però sí que és veritat, mai estan a l'última, que, bé, jo em pregunto si podria ser, si algú compraria ordinadors que estiguessin a l'última amb els preus que posa Apple sempre als seus dispositius.
Jo crec que no.
No, ben bé que no. Bé, sabem que el MacBook Pro de 13 polzades, que és el més bàsic, el més petit, té un processador i5 de 2,4 GHz, vull dir que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la millora que li han posat. I la versió cara de 13 polzades, doncs un i7 a 2,8.
Que la cosa tant, va bastant ràpida.
Déu-n'hi-do. El model de 15 polzades, que potser és el mitjà de mida, però també acostuma a ser el més fàcil per poder treballar aquí i allà, per poder portar-lo. Un i7 a 2,2, que aquest era el model, diguéssim, el millor model de 15 anteriorment, ara passa a ser el bàsic.
El bàsic, a més amb quad-core.
És igual que el meu, el que tinc jo, que és el... Vaig comprar fa 4 mesos i ja m'he durat amb una renovació, per sort no és molt bèstia, no em fa molta ràbia. Els discs durs segueixen sent de 500 gigas de memòria, això ve a ser l'estàndard ara dels ordinadors d'Apple. I la memòria gràfica, continuem amb les Radeon, que ja vam veure en l'última actualització gran que s'havia passat de NVIDIA a AMD, a les Radeon d'AMD. Una Radeon d'alta definició, 500 MB de memòria de vídeo, GDDR5, que és l'última tecnologia en targetes gràfiques, que... també és la mateixa que munta
la gamma alta
d'aquesta mida de portàtil. Que
porta i7
a 2,4,
750 gigas.
Més o menys és
la
això.
Gràfica una giga, ja està.
Va ser una petita modificació per seguir una mica el mercat, perquè si realment l'ordinador que tu vens només l'utilitzes cada any, quan el treus, doncs més o menys està l'última, però a la que passa mig any trobes que els competidors estan traient coses bastant millors.
I després el model bàsic de les 17 polzades, i7 a 2,4 i amb memòria igual de memòria RAM 4 GB a 1.300 MHz.
Sí, i ens trobem el, bé, la gràfica sí que ha millorat, perquè al ser una pantalla més gran, doncs també se suposa que serà un ordinador que es farà servir potser més per jugar, edició de vídeo, coses més que necessites més potència gràfica. En comptes de ser de 512 MB com era el de 15 polzades, doncs aquest és d'un giga de memòria de vídeo. El preu dels ordinadors segueix sent el mateix, això no ha variat, vull dir, almenys s'agraeix que el canvi no hagi portat també un augment de preu.
Sí, perquè una altra cosa que vam parlar un dia, si voleu, podem obrir el tema, és el tema dels accessoris, o sigui, del preu dels accessoris a la tenda d'Apple. És una cosa al·lucinant. O sigui, el que poden arribar a cobrar per un mòdul de RAM, per dir alguna cosa així, o sigui, en preus totalment desorbitats, per tant s'agraeix que en aquest cas els mantinguin.
Sí, jo quan em vaig comprar el meu vaig estar pensant en això, és quan el compres en persona a la tenda física no tens opcions de modificació més enllà de si vols el processador més ràpid o més lent que hi hagi en aquell moment, però si el compres a través de l'Apple Store online pots triar certs canvis en hardware, com pot ser per exemple la memòria RAM, que és el que jo em vaig plantejar, i la versió bàsica eren 4 GB de memòria i et donaven l'opció de poder-la augmentar a 8. I vaig pensar, home, si d'aquí un temps he de tornar a anar a que me l'augmentin perquè per qualsevol cosa que hagi de fer, alguna edició de vídeo, algun muntatge gran que hagi de fer, que necessiti més memòria, vol dir que em trobo curt. Ah, sí, i vaig d'aquí un temps, els mòduls que m'hi posaran doncs em cobraran, vés a saber. En canvi, en aquell moment, doncs, si ho pots triar quan te'l compres i ja directament agafes 8 GB, i més o menys, doncs, potser no els farà servir fins d'aquí molt temps, però almenys ja és una cosa que ja ho tens i no t'has de preocupar a la llarga d'haver-ho de canviar i que et tornin a cobrar uns diners que jo trobo desorbitats. Ja no només el que són els components interns, sinó també accessoris externs, com poden ser els mouse o els teclats d'Apple, que són caríssims.
O els cables, o sigui, un cable ja te'l cobren a preu d'or.
Exacte.
Sí, per això diguem-ne que ja entra dintre de la manera de fer o de ser, que ja entre cometes ja hi comptes, no? De que mira, doncs, de que ets Apple, de que ets un univers paral·lel al món informàtic, a part que tant necessites a tots per tot. Però coses també més, o sigui, coses més bàsiques com un disc dur, com un mòdul de RAM, que te'l cobrin per 5 vegades el preu que val a una botiga informàtica normal, és al·lucinant.
És massa. Bé, a nivell extern d'aparença els ordinadors no han canviat, però això ja, fins i tot l'última renovació més gran de hardware tampoc van canviar a nivell extern. Jo crec que més o menys fins que no comencin a fer-los més prims, que era la idea d'Apple d'acabar convertint tots els seus portàtils en ordinadors finets com és el MacBook Air, fins que no comencin aquesta transformació, jo crec que l'aspecte extern dels MacBook Pro no canviarà.
Bé, ara per anar acabant ja, diguéssim, el programa, d'un tema que en principi s'ha creat molta expectació i ara ha arribat així, tampoc la gent no...
Sincerament, ha arribat molt, molt, molt poc a poc i molt sense fer gaire soroll, que és Butler, el servei que es va anunciar que arribaria a Espanya de streaming de vídeo, tant de pel·lícules com de sèries i documentals. És un servei que, més o menys, quan en vam parlar al blog, els rumors feien pensar que arribaria als mesos d'estiu, juny, juliol.
No va arribar.
Jo em vaig apuntar al servei que van posar, que podies demanar doncs, que t'avisessin quan estigués disponible. No m'han dit res en tots aquests mesos. I l'altre dia, doncs, buscant informació, em vaig trobar que ja està funcionant en versió beta. S'ha de demanar accés a través d'invitació, és a dir, t'has de tornar a apuntar, encara que ja ens haguéssim apuntat anteriorment, doncs ens hem de tornar a apuntar, i van deixant entrar la gent a base d'invitacions, com han sigut molts dels altres serveis, com Gmail, Spotify i d'altres serveis, que en versió beta el que fan és fer entrar la gent poc a poc per veure la càrrega de treball que suporta tota l'acció de tothom fent servir l'aplicació, fent servir el servei, que no es col·lapsin de seguida. Clar, si deixéssim entrar, ara posem per cas tothom en aquest servei, a lo millor no es podrien veure les pel·lícules perquè els servidors no donarien de si. Doncs bé, heu d'entrar a la seva pàgina web si ho voleu provar, que és www.bodler, escrit bodler.com/es, i trobareu de seguida un formulari on posar el vostre correu electrònic i esperar a que us vulguin convidar al servei. Pel que podem veure, doncs ja tenen unes 150 pel·lícules en cartellera, pel·lícules potser no dels últims temps, potser algunes són més conegudes que d'altres, però bé, la cartellera no acaba de ser de primera línia.
No vindria a ser Spotify del vídeo encara.
No, de moment encara no ho és. Aproximadament hi ha uns 280 capítols de sèries de televisió.
Són pocs, també.
Que són pocs, tenint en compte, no són 280 sèries, sinó capítols. I la majoria, com ens han comentat alguns dels lectors del blog, són sèries són sèries infantils, d'aproximadament doncs, uns 5-10 anys, no? Més o menys, que no són el que la gent vol. Vull dir, jo el que volia en aquest servei era trobar-me doncs, sèries, no sé, Dexter, Fringe, coses així.
Suposo que això requereix uns acords amb les majors i les productores americanes.
Exacte, clar, això que... sempre... Que no el poden tenir, si el tinguessin, com per exemple, tu pots anar en una pàgina de descàrregues i trobar els links, doncs tornaríem a estar sempre en el mateix debat.
Exacte.
Sinó que aquests serveis el que fan és lligar acords amb les productores i amb les distribuïdores per poder oferir els seus productes a través del seu servei. De moment podem descarregar l'aplicació per ordinador. De moment es va parlar que hi hauria versió també per dispositius mòbils, tant telèfons com tablets. De moment només hi ha aplicació per PC i a veure, ja veurem. Van dir que més o menys la cartellera doncs, fins i tot podria arribar a quintuplicar el que de moment porten.
Doncs a veure, estarem atents a veure el llançament definitiu i en obert de plataforma
veure,
de Bodler.
Jo de moment em vaig apuntar, encara no he rebut cap invitació, per tant seguirem esperant i tan bon punt ho puguem provar doncs us oferirem un bon anàlisi de com és el servei, com es comporta i què tal són els productes que ofereix.
Doncs bé, ja avui jo crec que ho hem fet, hem parlat de tot una mica, tot
sí,
el que havíem de dir.
Diverses coses.
I ja...
Comentar allò que comentava abans del WhatsApp, dels missatges, doncs la xifra exacta, per partir-la almenys al final del programa, eren 1.000 milions de missatges diaris.
Déu-n'hi-do.
La qual havien arribat.
Era una estona, és uns quants missatges.
Molt menys preable.
Doncs bé, doncs això ja tanquem el programa i fins d'aquí 15 dies.
Adéu!
Adéu! Adéu.